d'Alabama a Ferguson. 150 anys després, l'herència de l'esclavitud als Estats Units. Catalunya-Cuba. Els nostres negrers, amb Adolf Beltran. Esclavos hoy negro nace, negro en mi color y negra mi suerte.
Quan els Estats Units aboleixen l'esclavitud el 1865, a les últimes colònies espanyoles d'ultramar, tenir esclaus continua sent perfectament legal i ho serà fins al cap de més de 20 anys. I tot al llarg del segle XIX, el paper de molts catalans en l'esclavisme és molt important.
Perquè no només hi ha fàbriques o plantacions a les Antilles amb esclaus d'origen africà, sinó que hi ha famílies catalanes que van participar en totes les etapes. És a dir, fabricar vaixells ja pensats per transportar esclaus, enviar familiars seus a comprar esclaus i transportar aquests esclaus fins a les Amèriques, o sigui, diguem, tot el procés, des d'origen fins al final.
Jordi Tomàs, antropòleg i africanista, és autor de la novel·la El mar dels traïdors, dedicada al tràfic d'esclaus als vaixells catalans del segle XIX. El tràfic va ser legal fins a 1820 i de manera clandestina es va allargar fins ben entrada la dècada dels 50. Alguns dels traficants principals eren catalans instal·lats a Cuba, com Francesc Pancho Martí, Josep Baró o les famílies Samà i Rabassa Vidal Quadres. En vaixells com el Ninfa Habanera, del capità Josep Pi i Miró, hi anaven fins a 400 esclaus enxubats a les bodegues comprats a l'Àfrica Occidental, entre el Golf de Guinea i Sierra Leone.
Un cop al dia, un cop cada dos dies, se'ls traia fora, se'ls feia que els hi toqués l'aire, una estoneta, a vegades se'ls feia ballar perquè es moguessin, se'ls hi tocava música i se'ls obligava a ballar. I el que feien algunes vegades era, un cop arribat al Carib, paraven en alguna illa, els deixaven allà, que recuperessin, se'ls untava el cos amb oli, o sigui, se'ls feia com un tractament perquè a l'hora de vendre fossin molt més atractius pels compradors. El guanita, la
roya socó. Una negra se vende, recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, con principios de cocina, joven, sana y sin tachas y muy humilde.
Aquest anunci de la negra recién parida i con abundante leche l'hem tret d'un exemplar de 1846 del Diario de la Marina, a Cuba, fet i llegit per espanyols i criolls. Just a sota d'un parell d'anuncis de venda d'esclaus, un altre de venda de sangoneres. Com si fos normal, que llavors ho era. Amb excepcions tan il·lustres com Pere Clavé, que al segle XVII es va proclamar esclau dels esclaus, l'abolicionisme va ser a Espanya i a Catalunya un moviment tardà. El 1865 agafa embranzida just quan els Estats Units declaren il·legal l'esclavitud.
És justament l'any 1865 que es constitueix a Espanya la Societat Abolicionista Espanyola, que serà l'instrument polític més actiu i més decisiu per provocar el debat sobre el tema i motivar-ne la resolució final.
Hem sentit el professor Jordi Maluquer de Motes, que ha estudiat en profunditat els moviments a favor i en contra de l'esclavitud a l'Espanya del segle XIX i, en concret, el paper de la burgesia catalana. Segons Maluquer de Motes, els empresaris catalans, en conjunt, com a bloc, no se'ls pot acusar d'esclavistes.
Els sectors antiabolicionistes eren sobretot aquells que estaven més vinculats, com és natural, amb els interessos a Cuba, és a dir, aquells que tenien interessos en grans plantacions, sobretot, no pas exclusivament, i sectors conservadors, els carlins, la dreta més conservadora.
I al seu davant, com a campions de l'abolicionisme, els sectors liberal progressistes. En canvi, el moviment obrer no es va mobilitzar contra l'esclavitud. Certament la trobaven abominable, però l'alternativa els semblava tramposa.
Bé, sí, allò és una esclavitud, però la nostra és semblant, potser pitjor. El dia que et poses malalt no trobes feina, no tens metge. Els esclaus sí que tenen metge i tenen aliments, perquè el propietari el que no vol de cap manera és exposar-se a perdre'l, no tant com a treballador, sinó a perdre el que ha invertit en comprar-lo.
El 1868, tres anys després de l'abolició de l'esclavitud als Estats Units, a Cuba esclata una guerra d'independència que és, en bona part, una guerra social d'esclaus contra propietaris. Espanya guanyarà aquella guerra, però els seus dies com a potència colonial i esclavista estan comptats. El 1886, l'esclavitud és abolida. El 98, Cuba és independent. convindria recordar més el passat esclavista de Catalunya, de Barcelona concretament. L'historiador Jordi Maluquer de Motes troba que, en tot cas, més val no tocar gaire el nomenclàtor de les nostres ciutats.
Aquells que sí van intervenir en el tràfic, ningú no en sap el nom, o si el saben, se'l callen. En canvi, de persones que no van intervenir en el tràfic, i no, o almenys no n'hi ha cap constància, com el mateix famós cas del marquès de Comillas, doncs se'ls hi petja una mica el San Benito.
A Nantes hi ha un memorial de l'abolició de l'esclavitud que al novel·lista i antropòleg Jordi Tomàs li sembla inspirador.
Doncs alguna cosa semblant així a Barcelona estaria bé que es fes. Jo crec que no sé ben bé quina és la fórmula, però el que no pot ser és declarar-nos constantment com una ciutat de la llibertat i ignorar el nostre passat d'una forma tan espectacular.
Es pot debatre sobre com recordar el nostre passat esclavista, però no per atendre que no va existir, afegeix Tomàs. Fa 150 anys de l'abolició de l'esclavitud als Estats Units, el 1865. Espanya no la va abolir fins al 1886. Va ser el penúltim país a fer-ho, només davant del Brasil.
D'Alabama a Ferguson. 150 anys després, l'herència de l'esclavitud als Estats Units.